La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs benvinguts, com sempre, a la tertúlia de les pilotes, avui que és 22 de setembre, i que fem ja la tertúlia 76 d'aquesta tercera temporada des de que la vam començar. Avui la tertúlia serà una miqueta diferent del que us tenim acostumats, però aviam, avui no ens pot acompanyar el Jaume Porta per problemes, diguem-ne, personals. Tampoc podem comptar amb el Cucalón, amb el Josep Maria Cucalón, per també qüestions professionals i personals. I la veritat és que tampoc pot estar aquí a l'estudi, que habitualment hi és, l'Enric Sorribes, no per cabreig del Madrid o que es perdés el partit, sinó simplement doncs, perquè té feina, també, però que sí que ens podrà atendre. De fet, ja crec que ens està escoltant, ara el saludem. Sí que tenim el Fèlix Carrillo. Fèlix, què tal? Espera't un moment que no... Ara, digues.
Molt bé, molt bé.
És que saps què passa? Que no se't sentia. Tenia el micro tancat.
Pues molt bé, estic content.
Content,
eh? I si arriba a venir l'Enric, pues estaria més content.
Bueno, l'Enric ara el podràs saludar i podràs parlar amb ell. I després em fa molta il·lusió, perquè jo no el coneixia i estimo moltíssim el seu germà. Avui ens acompanya l'Àlex de Santiago, el germà de l'Eugeni de Santiago. Per cert, gràcies, benvingut.
No, encantat.
Em fa molta il·lusió que estiguis aquí. No t'assembla gens a ton germà?
Bueno,
no.
Som de mare i pare igual, però...
No, pues, escolta...
Vessants diferents.
A tu també t'agrada el ioga?
No.
No.
No és la meva predilecció.
No. Bé.
Jo sóc de l'esquí, del tennis i esports en general.
I el futbol.
I el futbol m'encanta.
Sobretot el Barça.
Sóc culer.
Molt.
Molt.
M'han dit que molt.
Sóc molt culer, però tinc una cosa que la vull remarcar des del primer. Mai he sigut anti-res.
Ah, molt bé. No. Doncs molt bé, molt bé.
El meu pare, que en pau descansa, periodista.
Periodista esportiu i a més fundador.
Del Dicen, del Dicen i Lean a Barcelona, sí, que sí. Posteriorment va ser a l'Esport. I Andorra, doncs, bueno, va ser el degà, el primer que va venir. I a casa nostra, imagina't, esmorzar, dinar, sopar, berenar, parlàvem de futbol o parlàvem d'esports, però yeah. Política no l'he sentit mai parlar.
Doncs menys mal que no estava la Candela allà a casa teva, perquè si no, no sé pas què us hagués dit. Home, Candela, aviam, no em miris d'aquesta manera, perquè si has d'estar veient futbol, parlant de futbol, i futbol, què? Què?
Tot el dia.
Tot el dia, bueno, ja. Enric, bon dia.
Què tal, com estem? Doncs
pues mira, aquí amb el Fèlix i amb l'Àlex de Santiago, d'aquí una estoneta també tindrem la possibilitat de parlar amb un altre culer, no sé si és més culer el Miralles o bé l'Àlex de Santiago, això ja
ho veurem. El Miralles.
El Miralles és més culer, no? Sí, jo crec que sí. Enric, que no va poder ser.
No va poder ser. Diré que la primera part encara van fer prou bé, però ja, militao... Va per com gol que no marca ara mai més sense punyeteria.
Mira, això és el que he dit jo des de que el va marcar. Dic, aquest tio no tornarà a fotre un gol igual sa vida.
Jo vaig estar escoltant un periodista que deia que es van donar totes les condicions. Diu, la defensa nacional flota a Militao, perquè sap que Militao no xuta i no marca. Militao, que es troba sol, diu, hòstia, i sí, pues mira, pues sí.
Sí, no,
ja va fotre l'escaire. Sí,
i
sí.
Gran gol, la sí, veritat sí, sí. És que grandíssim gol. Bueno, com deies tu, no, la primera part, doncs home, no va estar malament, a la segona, doncs la cosa ja no va anar de la mateixa manera. I després, bueno, una de les coses que es parla molt, tot i que la temporada passada doncs, tothom tenia dubtes i molts volien que marxés, que era el Pere Milla, es veu que es va trobar a faltar molt el Pere Milla.
Bueno, es va trobar a faltar Pere Milla, i jo me vaig trobar en el viatge cap allà.
Ah, és veritat, que tu hi vas estar, no?
Sí,
allà, al sí. Santiago sí, Bernabéu.
Sí, vaig ser. I vale. El Pere Milla és un tio supersimpàtic. Bueno, va estar parlant de la famosa jugada de dilluns.
Sí.
I ell em va dir, bueno, diu, em vaig equivocar, diu, perquè m'havia d'haver callat.
Sí.
Diu, però l'expulsió, diu, no ve d'aquest partit, diu, perquè me la tenia guardada.
Ja.
D'un altre partit, i veus que bé, digue'm, l'àrbit, que bones persones són. Sí, són aquelles coses que, bueno, que tampoc s'expliquen gaire, Però bueno, jo crec que l'Espanyol l'altre dia la defensa va jugar prou bé, però la resta d'equip ja vaig trobar molt fluixeta. Poirot, molt fluix.
Sí.
Expósito vaig trobar fluix. El Dolan el vaig trobar fluix. És a dir, va ser un partit que el Madrid... jo crec que a mi jugava una mena de 4-2-4, però és molt rara. Jo crec que l'Espanyol, la primera part encara sí que va saber trobar els espais. I si hagués tingut la sort d'aquella de... que talla Militao, que està a punt de rematar Roberto.
A la del Roberto, sí.
Sí, i la de Calero, de la falta, que hagués pogut ser el 0-1, haguéssim vist que hagués passat aquell partit. No? Però bueno, va dir la primera que va tenir clara, la va fotre dins, però que tampoc era clara, perquè és un xut que ve de saber. I al final, doncs mira, el partit es va decantar, sobretot en el segon gol, el primer minut de la segona part, i a partir d'aquí ja tu descorda de tot. I després els canvis que fa l'Espanyol tampoc li surten bé, perquè acabem jugant amb tres extrems que tampoc acabo d'entendre el plantejament que va fer en Manolo a la segona part per intentar redreçar el resultat. No? Però bueno, al final, mira, és un resultat que pot ser esperable, perquè home, anar a guanyar a Madrid tampoc és fàcil, però bueno, et sap greu perquè portàvem una bona dinàmica i és un partit que et digui la primera part. La sensació era de dir, hosti, igual fem alguna cosa, saps? No va poder ser.
Bueno, el que cal és que no decreixi l'ambició i ara
no,
que...
i demà guanyar.
I demà guanyar, que tampoc serà fàcil perquè és el València i, bueno, estigui com estigui, sempre és un equip complicat i, bueno, l'important és que l'Espanyol segueixi amb aquesta dinàmica i que, bueno, pues mira, evidentment, doncs, guanyar quan portem 30 anys sense guanyar el Santiago Bernabéu. Per cert, Enric, què tal és a l'estadi? Maco, no? M'imagino.
L'estadi és molt maco. La pena és que portaven ja tres partits, però vam saber allà, que no havien obert la cúpula i que hi ha calor.
Vale.
Sí, la sensació de calor era força interessant. El camp està molt bé, està ben remodelat. Des de millor estava, no es veia la tercera anella, la que té les pantalles, sí. No es veia,
no.
Però la veritat, superbé. I l'ambient molt bé, vull dir, no hi va haver cap incident remarcable, excepte el clàssic de que el VAR ni està ni se l'espera a favor de l'Espanyol.
Com sempre.
Tampoc cal anar molt lluny, perquè clar, vull dir, amunt ja portem dues agressions en contra i cap vermell a favor, o sigui, també fa il·lusió, saps, algun dia que... No sé.
Fèlix, tu que ets madridista, coincideixes amb l'Enric?
Sí. Jo crec que encara el Madrid encara no està i els partits que ha jugat pues, se li veu sobretot... Jo a les segones parts les veig que afluixa molt i encara els equips, sense esperar cap equip que els que ha jugat, són equips de meitat de la taula cap a baix i ara el dissabte sí que té un contra l'Atlètic de Madrid. Igual que el Barça, se'l veurà bé si està jugant això quan la setmana que ve quan jugo amb el PSG.
Clar.
Allà es veurà ja el que podem fer o no. Però bueno, no va ser un partit molt entretingut ni...
No
passarà la història.
No, la veritat és que... No.
Pels gols,
sí,
ja està.
Estem d'acord. Vas veure el partit, Àlex?
Sí, el vaig veure.
Sí, estem d'acord, no? Que no passarà la història el partit.
En línia general té raó, el Fèlix. No és...
Espera, que acostarem una miqueta... Ai, això.
Espera, així, no m'acosto jo.
Això mateix.
Gràcies.
Bé. Gràcies.
Pues sí, en línia general penso com el Fèlix, no és un partit que, per remarcar, ni per enmarcar, però bueno, jo crec que és la dinàmica del Madrid últimament, des que ha començat la Lliga jo no he vist cap partit que m'hagi impressionat,
no
he vist cap partit que digui a què juguen, no ho sé. Bueno, s'esperava potser molt més del Xavi Alonso i tots estàvem una mica, no sé, subjectes a veure si la seva experiència a Alemanya podia sumar molt més. Bueno, potser sí, que més endavant ens doni alguna sorpresa, però en línies generals l'Espanyol fa un treball molt digne. Molt digne.
Ha començat força bé i la veritat és que el Manolo González, doncs...
Mira, ha trobat la pedra, ha trobat la pedra filosofal i els té motivats, molt motivats.
Sí, això és important. Sí.
És un bon entrenador.
És un bon entrenador, no cap dubte, i bé per part de la directiva doncs, de seguir conservant-lo i que, bueno, que vagi fent, no?
I tant.
Bueno, Enric, que sé que tens molta feina, no et vull entretenir més, suposo que demà cap a Barcelona a veure el València, no?
Demà al migdia cap avall, que demà juguem a les 7 de la tarda i intentar fer 3 puntets més sí. I així estarem més a prop de l'objectiu, que és patir menys que l'any passat, que ja vam patir prou. Yeah. I fa dos anys també vam patir molt, o sigui que jo mentre sigui patir menys ja em va bé. Ja.
Bueno, et recordo també que divendres hi ha el Girona, si el vols Girona, també sí. Pots anar a Montilivi.
No, a Montilivi no... No, no, a Montilivi no hi aniré.
Li tens ganes al Girona, oi, Enric?
Bueno, aviam, li tinc ganes. A mi el Girona és un equip que, com a tal, sempre m'havia estat simpàtic, o més simpàtic, el sí. Que em molesta és el nou soci, diguem-ne aquest així, de nuevo cuño, no?
Sí.
Que s'ha apuntat al carro,
yeah.
I a més ha vingut, bueno, a més és l'exemple clar que sempre han posat ells a la doble samarreta, mm-hmm. Perquè jo tampoc entenc les dobles samarretes, eh?
Yeah.
Aleshores, doncs, clar, i això al final ha generat un mal ambient amb l'Espanyol, la qual cosa és absurda, perquè el que és soci del Girona, va seguir el Girona tota la vida, mm-hmm. defensa l'Espanyol perquè és l'equip que els va ajudar quan van estar cardats, de veritat.
Mm-hmm.
Però bueno, és el que et dic, no? I ara també s'està veient, doncs, que amb els resultats que està tenint el Girona, que s'està posant en un bon merder.
Sí, no, ara en parlarem sí, perquè sí, sí, sí.
No, ho dic perquè s'està posant en una situació on hi ha dos o tres equips que jo no voldria tenir a baix, i un és la Real Societat, que no voldria tenir, l'altre és a Mallorca, que tampoc el voldria tenir,
sí.
I l'altre és l'Atlètic de Madrid. O sigui, clar, amb aquest panorama, hòstia, jo no sé si voldria estar cué amb un sol punt, no? Aleshores, té una situació complicada, i si l'afició en el tercer partit a casa, o segon partit a casa, ja comença a cridar directiva d'emissió i tot el que va passar l'altre dia, és mala peça el tele, eh?
Mm. Bueno, mira, jo no sé, però, per exemple, la propera jornada del Girona se'n va al camp de l'Atlètic de Bilbao, l'Atlètic Club, que és de demà. A més, juga a la mateixa hora que jugarà l'Espanyol contra el València.
I ha perdut dos partits seguits.
Jo, mira, sóc d'aquells que estic pensant que si demà palmen i l'Espanyol també guanya Montilivi, veig el Mitchell a la calle.
Bueno, potser una revenja de l'any passat, el 4-1 o 5-1.
De l'Espanyol, sí. Del...
Sí, l'Espanyol va ser el punt d'inflexió, que a partir d'aquí l'Espanyol va tirar una miqueta amunt, perquè després d'aquell partit era per tallar-te les venes.
Mm-hmm. Mm-hmm. Però sí, sí. Podria passar, no? Que... Perquè, clar...
No, a mi em faria il·lusió guanyar allà, evidentment, però no per també. Putar el Girona, sinó per el que dic, no? per estar més a prop de l'objectiu.
Ja.
Però vaja, que, home, és que si es planten a la jornada 7, que ja seria la 8, amb un punt, ja... Uf.
Ja. Bueno, que no et vull entretenir més, només digue'm una cosa, el Lamine serà pilota d'or, que s'entreguen...
Jo crec que no s'ho mereix aquest any, crec.
Qui s'ho mereix, Enric?
Home, jo tiraria o per Dembélé o per Vitinha.
Vitinha o Dembélé? Molt.
Per mi. Bueno. L'única taca que tenen els dos és que van perdre al final aquella festeta de la Lliga el Mundial de Club, o com es digui, allò que van fotre, la xerrotada aquesta de l'estiu. La resta ja
ha pogut una temporada molt bona. Molt bé, Enric, doncs a veure si dilluns que ve pots estar aquí amb nosaltres.
Perfecte, intentem.
I endavant amb les atxes, tu, que diuen.
Perfecte.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada,
ens veiem. Adéu, Enric, adéu. Bueno, doncs, per cert, deixeu-me que digui una cosa, perquè si no la dic, rebento.
Digues.
Jo vaig veure el partit, evidentment, a través de la tele. No vaig tenir la sort, com a l'Enric, de poder anar al Santiago Bernabéu a veure el Madrid espanyol, i vaig seguir-ho a través de la televisió, en aquest cas de Movistar, no? I ho dic perquè és el que sento. És indignant la retransmissió de Movistar amb Carlos Martínez, Maldini i Morientes. No tinc res contra ells, són professionals extraordinaris, però sincerament, vull dir, la retransmissió era tota absolutament dedicada al Real Madrid.
Tu estic d'acord.
És increïble. És a dir, com si l'Espanyol fos, no sé, sí. d'Islàndia...
Sí.
No, tot del Real Madrid, centrat en el Real Madrid, que si com jugava el Real Madrid, que si això ho havia de fer així... Però és que dius, bueno, punyeteros, però esteu retransmetent un partit a Espanya. Sí. I evidentment, allà també hi ha... espanyolistes que estan seguint aquesta retransmissió.
Ah. Jo, si em permets, mira, una mica el que et deia al principi, no, el meu pare mai ens deia teniu d'anar contra el Madrid o teniu d'anar contra el Lajo, al contrari. va morir i encara no sé de quin club era. No ho sé, no ho deia mai. I deia, papa, tu votes socialistes? I no et contestava, tampoc ho vaig saber mai. Però sí que vaig aprendre una cosa molt clara, tenir criteri, els criteris periodístics. Jo crec que aquests senyors com a periodistes tenen poc. O deixen molt que desitjar, bueno, no, o estan teledirigits.
Segurament. Un
per interessos, bueno, m'assembla molt bé, però...
El Morientes és jugador del Real Madrid.
Sí, sí, bueno, però aquest no és periodista.
El Maldini tampoc, crec que... Em sembla que no ho és.
Martini. Jo Maldini. Li diria Martini.
Sí, Martini, li diries tu.
Li agrada més Martini.
No, però que vull dir que es veu massa, i t'ho dic, Fèlix, que tu ets del Madrid, però collons, és que dius, bueno, escolta, esteu jugant contra un equip espanyol, parleu una mica més de l'equip.
Més objectiu s'ha de ser.
No,
més
no
neutral, més...
Espera, que et presentaré el Joan Marc Miralles. Joan Marc!
Hola, bon dia!
Bon dia. Res, estem parlant de... Estic indignat amb la retransmissió dels Martínez, Maldinis i Morientes, que, sí. Escolta, tu ja... Tu vas, també vas seguir-ho, no?
A veure, jo vaig posar el so de RAC1.
Clar, jo no podia fer-ho. Si ho veig per la tele, jo és el que faig sempre, també, Joan Marc, així de clar. El que passa és que ho estava veient a través de l'ordinador, i allà no ho podia fer.
Sí que pots fer-ho, també ho pots fer.
Ah, doncs, pues, noi, ja m'ho explicaràs quan vinguis un dia d'aquests, tu. Sí, perquè, mira, és que jo sóc molt tot.
No ets el primer a qui li explico.
Veus? Ei, bueno, doncs pues això, m'indigna, tu, com...
No, he notat en les retransmissions de Movistar del Madrid d'aquesta temporada un canvi de to molt marcat.
Molt marcat, eh?
Comparat als darrers 3 o 4 anys, que les retransmissions les controlava la Lliga.
Sí.
I que érem una miqueta més equilibrades. Però aquest any, que Movistar ha tornat a recuperar el control de la, diguem, de la narració i del pre- i postpartit, en les retransmissions del Madrid sí que hi ha un canvi de to i que només es parla del Madrid.
Ja està.
Es parla de l'equip contrari.
Ja està.
No hi ha els comentaristes equilibrats de l'equip contrari,
no.
Hi ha comentaristes pro Madrid i realment semblen retransmissions de Real Madrid Televisió i no tant...
Ah, això mateix, molt bé. Molt
no
bé.
Influeixen el resultat.
No, això és simplement comentar una cosa que les televisions s'ho haurien de fer mirar, és a dir, no sé, si estàs fent un partit entre el Madrid i l'Espanyol, doncs home, què menys que posar un comentarista que sigui de l'Espanyol, ja sigui un exjugador, ja sigui qui vulguis. I això ho haurien de fer, no amb l'Espanyol, ho haurien de fer amb tots els equips.
No, quan ja juga el Madrid o juga el Barça, sempre hi ha algú del Barça, algú del Madrid, però del
bueno,
contrari...
Bueno, és que ja seria el colmo, ja seria la repera. Ja. Si només també són del Madrid, ja, vull dir, escolta...
Normalment no. Ahir no sé què... Amb el partit del Barça no sé qui retransmitia, no? Vaig arribar a Sinistar.
El partit del Barça el feia DAZN. I el feia un tio que és collonudíssim. A més, he tingut la sort, diversos anys, de treballar amb ell, a la cadena SER, que és el Miguel Ángel Román. I aquest senyor és culer perdut, val? I, en canvi, les seves narracions... sigui el Barça, sigui el Madrid, sigui el que sigui, són impecables, perquè ho ha sigut sempre, perquè fa molts anys que el conec. És un gran, gran professional. Ojalà tots fossin com ell, o bona part fossin com aquest xicot. Perquè, ja et dic, veure o sentir el que sents, dius, nois, apaga i vam-nos. En fi, bueno. Joan Marc, vas veure el partit de l'Espanyol, no m'imagino, amb el Madrid, sí, no?
Sí.
Val, què et va semblar? Perquè aquí...
Quants cafès, perquè...
Per no dormir-te, no? No, coincidim... No, perdona, coincidim tots, fins i tot l'Enric, no sé
ara,
si l'estava sent...
Sí, no, ja ho he escoltat.
Ja.
El quart es va fer complicat d'aguantar aquest partit sense uns quants cafès, perquè...
Sí, no passarà la història, no?
No, el partit va ser molt, molt avorrit, el futbol va ser força pla... Jo crec que a l'Espanyol li va faltar ambició, jo crec que si l'Espanyol hagués tingut una miqueta més d'ambició ofensiva... li hagués pogut posar problemes en el Madrid, perquè el Madrid va deixar molt espai al darrere i l'Espanyol no ho va saber aprofitar i crec que la falla molt a la sortida de pilota també, en alguns moments precipitada i en altres moments massa pausada. I el Madrid, no, potser dels partits que he vist del Madrid aquesta temporada, potser l'Espanyol és el rival que li ha posat menys dificultats.
Sí. Sí.
Està bastant més apretat pel Marsella a la Champions i també en algun altre partit anteriorment, fins i tot en el Oviedo, que va guanyar 3-0, el Oviedo li va causar més problemes que no pas a l'Espanyol. I jo crec que l'Espanyol va anar una miqueta acollonido en el Bernabéu.
Sí, això que deien que no
anirien acollonits. Deien que no, però al final el que es va veure al camp és que estàvem molt replegats al darrere.
Massa replegats, i la segona part. Per cert, Joan Marc, avui tenim a l'Àlex de Santiago, el germà de l'Eugeni, que no sé si coneixes.
No tinc el plaer.
Gran culer, deia, no sé si és més culer ell que tu, i el Fèlix deia no, el Joan Marc. Però també molt culer, molt culer.
Bueno. Aquí no hi ha escales de culers, eh?
Eh?
No, jo estic d'acord amb tu. El portem o no el portem a l'escut?
I tant. Es porta la sang i ja està.
Ja està. Si la tens blanca, doncs ja saps que és horchata.
O del Madrid.
Si la tens ben espessa i de bon color, ets culer.
Sí.
I la resta?
Bé. Molt bé. Parlem una miqueta del partit que va jugar a l'Andorra amb el Mirandés, que va acabar amb empat a 1, i que ja deixant al marge el resultat, diguem-ne, el problema és el que es va produir quan es va acabar el partit en el túnel de vestidors, que va haver un rif i rafe descomunal. No sé si te n'has enterat d'això, Joan Marc.
Sí, tant. Ho han portat tots els diaris. Sí. Evidentment, amb Gerard Piqué de protagonista només podia sortir a tots els diaris.
Ja, però és que es veu que el Gerard Piqué li va dir diverses coses l'àrbitre, també el senyor Jaume Nogués, que crec que és un directiu. Del Futbol Club a Andorra, i després també hi havia un altre, que era un tal Carlos Manso Rubio, que es va dirigir a l'assistent número 1 i li va dir fill de puta, amb perdó, tal com sona, no? I aleshores, bueno, i tot això ve de què ve tot això?
Del partit.
Però què va passar al partit?
El Mirandés, que sembla que seria un dels equips que per pujar, doncs va venir aquí a perdre temps, a fer faltes, i clar, l'àrbitre doncs no és això que dius, no, ja allargaré, no va allargar, i moltes faltes, i un joc molt brut.
A veure, el problema ve de que el temps que s'havia d'afegir no es va afegir, ve per aquí això, no?
Sí, el millor va perdre 10 minuts en tot el partit.
Ja. Yeah.
I els jugadors, doncs, que queien quan fa una falta, que semblava que els havies trencat tot, i un joc molt brut, molt brut. I van arribar aquella vegada, van arribar dos o tres vegades, una va ser la del penalti, i ja està. I clar, la gent estava molt encesa.
Encesa i emprenyada. Però, bueno, també crec, i tinc entès, que es veu que qui va dir el que havia de durar el partit era el VAR. Cosa que no havia passat mai. Tu t'has assabentat d'alguna cosa d'això, Joan Marc?
Bueno, això és el que diu l'acte, bueno, el que va dir un dels presents que va
contestar. Sí, l'acte no ve això, eh?
Em sembla que seria l'Ibai que ho va dir, l'Ibai Gómez, que va dir que li havia contestat això entre l'àrbitre.
Ja.
Que era el VAR que marcava el descompte.
I això no ha passat mai.
Absolutament. Irregular, no hi ha cap reglament que ho especifica, no? El descompte va de marcar l'àrbitre que està en el camp, conjuntament amb el quart àrbitre, i ja està. El VAR no ha d'intervindre per res en els minuts de descompte, però és obvi que l'arbitratge va ser irregular el temps de descompte, perquè el temps que es va perdre va ser molt més que els 4 minuts que va donar, i després hi havia noves directives aquesta temporada, que era allò de marcar els 8 segons de retenció de pilota pel porter,
sí.
que sembla que s'ha oblidat aquesta directiva, perquè és que jo no vaig veure en cap moment aquest àrbitre comptar els 8 segons, i en canvi és que en moltes ocasions el porter del Mirandés va retenir la pilota no 8 segons, mig minut o un minut sencer. És que és increïble com algunes coses passen. Es comença la temporada amb molt bones intencions. Bueno, aquesta regla és una regla, la dels 8 segons.
Sí.
I es va veure a principi de temporada els àrbits que aixecaven la mà i comptaven els 8 segons, que claríssimament això ha passat a millor vida. Com els descomptes que de temps efectiu, que això també l'any passat es va insistir molt, quan va començar la regla es donaven 10 minuts i 11 minuts d'afegit,
sí.
I ara avui el partit que en té 4 o 5 ja consideren que n'hi ha molt.
Sí. Bueno, i a vegades hi ha partits que veus pauses encara d'hidratació perquè fa calor i dius, per exemple, la primera part i s'acaba la primera part amb un minut de descompte i si el donen.
I
dius, bueno, i aquí...
La pausa d'hidratació ha durat 2 o 3 minuts.
Com a mínim.
No.
No tenir cap ni peus. Bueno, jo entenc que s'enfadessin els directius de l'Andorra, però vaja, el que no entenc és l'actitud. Si realment va passar el que l'àrbitre descriu en el seu informe, jo espero que l'Andorra faci un contrainforme o que hi hagin imatges d'alguna càmera per allà que desmenteixin això, perquè és que la veritat, si no, sí, és molt greu i si cau una sanció se la mereixeran.
En fi, bueno, pel que fa al joc, us va fer la patxoca?
L'Andorra no va jugar malament.
Ja està ben classificat.
Sí, però passa que, clar, quan tens 10 tios allà darrere,
i demés,
l'autobús, el trolebús... I de més, que era quasi impossible. Després, vamos, és que van fer faltes a moltes i perdre temps molt. Va ser un partit molt, molt trabat, molt trabat.
Bueno, tu et va agradar?
A mi no, particularment gaire, no vaig disfrutar. No. És veritat que l'Andorra està jugant un gran futbol. És veritat que l'Andorra és un serio candidat a pujar.
Sí?
No tinc cap mena de dubte.
Ah, sí? Ho veus clar, això?
Sí, i ho veig clar per l'actitud dels jugadors. És un encert a l'Ibai el que ha arribat a fer amb aquests jovens. Tenim un equip molt equilibrat i tenim gent d'un alt nivell. Prestats, però els tenim nosaltres.
Sí.
I evidentment l'Andorra jo el trobo com un serio candidat a pujar. L'únic que no hem d'oblidar mai, perquè la història no enganya, és el que és i està escrit, i ho hem d'anar llegint de quan en quan. Quan l'Andorra va molt bé i està a punt o pot pujar, allà on surt l'espanyolisme de peu, que Andorra no és Espanya, que ja se'n recorden que no som d'Espanya.
Bueno,
però històricament, quan hem pogut pujar, hem pujat, i recordeu que hem estat moltes vegades a punt de pujar i sempre ens han fotut alguna trava burocràtica, digue-li... A veure, jo m'hi poso a vegades a la pell d'un àrbit espanyol i ve aquí... i Andorra passa una frontera per aquí, i és normal que dins del seu ambitat digui, si tengo que favorecer el de casa, el mirandés, en aquest cas. I això ho hem trobat sempre. El que em preocupa una mica, és veritat que quan dos equips, un no vol jugar al futbol, és molt difícil fer un bon partit, perquè l'un no vol jugar, i el mirandés no va voler jugar a futbol. Va vindre a especular. Especular, a fer el seu rol, un rol de... fer trampetes cap aquí, cap allà, i bueno, no es va dedicar a dir, podem guanyar el partit, anem a guanyar-lo. Vaig cap concepte, es veurem mai ni capacitat ni ganes d'anar a buscar el partit. A l'Andorra sí. L'Andorra lluita per guanyar el partit i no escatima res. És un equip que a mi m'agrada com juga.
Bueno, l'Andorra que tindrà el proper compromís el dissabte a 6:45 de la tarda davant del Racing de Santander, pel camp del Racing, que està bé el Racing,
Home, va empatar l'últim segon, els van empatar, si no seria el líder.
Sí, per això. Bueno, a veure què tal. Bueno, vols afegir alguna cosa, Joan Marc?
No, a mi em va agradar molt l'Andorra, la veritat. Jo crec que en tindré mala sort. Van xutar molt a porta i només van fer aquell gol de Villahermosa. Però em va encantar Justin quan va sortir al minut 55. Va fer jugades realment espectaculars a sobre el camp. Jo crec que aquest noi té... A veure si el físic li aguanta. Jo crec que pot ser titular en aquest equip, i és un jugador realment diferencial. És a dir, no crec que dufi massa a l'Andorra, malauradament, però vaja, és un jugador que mentre el tinguem l'hem d'aprofitar, i amb Minso jo crec que podem fer un doblet atacant realment fantàstic per la categoria. Bueno, i l'Andorra jo li veig la fatxaca cap amunt, mala sort del penal, i d'un arbitratge desastrós, però si no, jo crec que l'Andorra, com deia l'Àlex, jo crec que és clar candidat, com a mínim està a playoff.
Ah, molt bé.
Ja li direm al Cuca, el que diu.
Ja li direm al Cuca. Sí, bueno, canviem de tema, deixem l'Andorra, i a veure, hi ha diversos temes. Un que hem començat a parlar una miqueta, també amb l'Enric, i també voldria saber una mica la teva opinió, Joan Marc, que és el moment tan dolent, complicat, difícil que està passant al Girona.
Sí, no, passa un... Jo crec que malauradament l'etapa de Mitchell s'ha esgotat al Girona.
S'ha acabat, oi?
Sí,
jo també.
Que la plantilla ja no creu en l'entrenador, i quan això passa, millor és canviar d'estil, canviar d'entrenador. Jo crec que Mitchell no té aquesta capacitat de canvi per ell mateix, és a dir, crec que no es replantejarà el que ell vol jugar, però jo crec que aquesta plantilla necessita un altre estil, perquè no té les bases que necessita el Mitchell per fer el joc que ell voldria. I després jo crec que també amb alguns dels jugadors que ja porten un temps en l'equip, pues, que us hi explica Mitchell, ja no s'ho acaben de creure. I quin tipus d'entrenador li caldria? Pues, jo crec que li caldria un entrenador una miqueta més pragmàtic. Que no pas Mitchell. No dic un Bordalàs, però sí un entrenador estil, per exemple, Marcelino en el Villarreal.
El Marcelino.
Una miqueta més pragmàtic, que no sigui, que no posi per davant tant l'estil com el resultat, perquè el que li cal a Nou Girona ara mateix és sumar punts.
Totalment.
I que si es guanya 1-0 i en el darrer minut, pues, benvingut sia. Aquell Girona que practicava aquell futbol tan maco amb Savinho, amb Dobkic i d'altres, no, aquesta plantilla no ho té i no ho tindrà.
Ja, però és que també s'ha de tenir en compte que li van desmuntar l'equip.
Li han desmuntat l'equip, però li han remuntat també, però jo crec que els jugadors que ha portat Quique Cárcel no són els jugadors que li convenien a Mitchell per fer aquest joc. I em sembla que hi ha una certa tensió entre Mitchell i Quique Cárcel, almenys és el que s'entén per alguns rumors que ja no s'acaben d'explicar a la premsa, però que deixen anar alguns periodistes, que el Mitchell ha tingut poc a veure en la formació de la plantilla i ha sigut decisions del club. I a més em sembla llegir entre línies, els missatges que ha anat llançant Mitchell en aquests darrers partits, de que no està content en com s'ha fet la plantilla, que no s'ha fet en el seu gust, i que no està còmodo entrenar el Girona mateix. Jo crec que això també els jugadors ho percebeixen, no?
Ja, deia Joan Marc, ara també que ho comentem amb el Fèlix i amb l'Àlex, el Girona té demà precisament, a la mateixa hora que jugarà l'Espanyol amb el València, té un partit al camp de l'Atlètic Club, a Sant Mamés, i el divendres rep a l'Espanyol. Vull dir, i comentava, dic, home, si palmen els dos partits, igual Mitchell se'n va al carrer.
Jo crec que si palma contra... Si no treu algun punt a Bilbao, jo crec que difícilment arribaran a l'Espanyol.
Carai, esteu d'acord?
Sí, jo estic totalment d'acord. Crec que no, és que és una setmana i són tres dies, que faràs un interí, que no tingui temps. Jo crec que aquests dos partits, aquesta setmana és crucial per ell. El que diu després dels partits ell, el que vaig sentir l'altre dia al Mitchell, quan el van entrevistar a Movistar, diu que els jugadors van baixar ja, que són nou, però bueno, que van baixar tots la mà i això li va cabrejar molt, i alguns jugadors pues, no els té
Mireu, jo no ho sé, Fèlix, però penseu una cosa, eh? El Girona, de la mà del Michel, van fer una revolució tremendo dels modestos, com
bestial,
jo dic.
Bestial.
Bestial. A un nivell... líders, va anar, líders d'una lliga.
Perdona, va anar a la Champions.
I líders d'una lliga.
I no va guanyar la lliga no,
per motius extres. Però bueno, dit a fer, estic d'acord amb tu, quan dius el Michel. És que el Michel ja, com a professional, no li interessa tampoc navegar amb un barco que va a la deriva, que no té salvació, no té salvavida. Llavors, si té dignitat, que jo crec que en té molta, i és un tio... Jo trobo que és un entrenador que té futur. El que passa que se li va de la mà perquè no controla el vestidor, els jugadors van per un costat, l'entrenador va per l'altre, la directiva ha d'anar per un altre, perquè al final són tot problemes econòmics, financers. I a l'equip que li han muntat amb aquest home, si, com tu dius, i m'ho crec, que no sigui ella que hagi pres les grans decisions a l'hora de preparar aquest equip, doncs sí. La veritat és que no té res.
El que diu el Joan Mar, no?
No té res, totalment d'acord.
És que l'altre dia, amb el Llevant, hi va haver un moment que el Llevant semblava el Barça.
El Bayern de Múnich, no? O sigui, d'aquests, el PSG, no?
Sí, i els altres que semblaven joguets allà. No ficaven la cama ni res.
Sorprenent.
Que els gols, no és que foten de fora de l'àrea, sinó de l'àrea petita, pum, allà arribaven com volien.
Esperem que millori, ja sigui pel
difícil
canvi d'entrenador, però complicat.
No, canvi d'entrenador ho han de fer.
I és de la mateixa manera que em dèieu abans, doncs, el Futbol Club Andorra és un club que possiblement doncs, estigui per optar a pujar a primera, també podríem dir que tal com estan les coses, el Girona se'n pot anar
a segon. Ha de canviar molt, perquè el Girona no, canvia el rumbo. A veure, hem vist coses similars, poques, però jo recordo alguna, que sí és veritat que un canvi d'actitud, algú que tingui molta mà esquerra amb el vestidor, que sàpiga treballar amb un equip que no té identitat, perquè no en té cap, no saben a què juguen, entre ells mateixos es miren, arriben tard a tot arreu, perquè no tenen una coordinació ni van a la una amb l'entrenador. Si entrés un entrenador d'aquests una mica bregat a la Lliga Espanyola, que ja tingui un savoir-faire que diuen, no?
El que diu el Joan
Marc. Doncs possiblement és una nau que es pot redreçar tot. Escolta, els resultats són així. Vas al Bilbao i treus un 0-1 perquè mira, de miracle, ja canvia totalment la locució del partit. Si no és així, si li guanyen d'una manera avoltada 2-3-0, jo estaria convençut que el propi Michel presenta la dimissió, perquè és que si no el seu prestigi se'n va a terra. El Michel el volien grans clubs, el volien.
Sí, i tant.
I ell es va quedar, per què? Perquè, bueno, tenia fe, és el club que l'ha fet créixer com a entrenador, li han donat tot, però hi ha una cosa que no em quadra massa amb el Girona, que sempre depenem de la secció de dos o tres jugadors que vindran del City, que vindran d'aquí, que és el City principalment, perquè és l'accionista, i depenem de què són aquells. A l'Echevarri no ens l'han donat, no? Els bons, realment. Se'ls queden. I a tu et donen la muralla. A vegades surt un Savinho que ningú s'ho esperava i una grata sorpresa.
I tant.
Una grata sorpresa. Però difícilment, perquè tot el demés mires un per un el que han agafat el Girona i és car de canó.
Sí. Estan en aquesta dinàmica perdedora total.
Sí, han entrat en un total decliu total i absolut.
I és molt difícil canviar la dinàmica aquesta, és molt difícil. Molt. Sempre hi ha un resultat. Has de pensar...
Mira, escolta, també et dic una cosa, han d'anar a l'Atlètic, al camp de Sant Mamés, vaja, al camp de l'Atlètic Club, i tampoc el Bilbao està com...
Però el Bilbao a casa...
Ja,
quan va malament, treu-la d'allò...
Sí,
però... Quan va al Barça, i va al Madrid, a Bilbao, i allò es transforma. Aquell equip és diferent.
Bueno, sí, jugar a Bilbao. Però bueno,
tampoc no va fi.
Van començar molt bé, però...
No té una
filera. Van perdre l'Alavés, van perdre l'altre dia amb el València 2-0, que havien perdut 6-0 amb el Barça.
Sí.
Que agafes el València i dius, Santa Maria, no sé qui és aquest, i l'altre.
Ja.
I dius, vamos. I diu que té un equip que dius... Vamos,
no. El Bilbao porta 4 derrotes consecutives.
Consecutives, no? Sí, senyor.
Sí, que va perdre la Champions.
També la Champions. Bueno, una altra cosa que també volia sentir la vostra opinió, perquè bueno, és en aquest equip que se suposa que també ho ha de guanyar tot, i hem de, en fi. A l'Atlètic de Madrid, que també, diguem-ne, sembla, amb perdó, si m'ho permeteu, que hagi trepitjat merda, tot i que a vegades diuen que porta bona sort, però es veu que és tot el contrari. Què li està passant a l'Atlètic de Madrid? Jo ho tinc molt clar. O sigui, parlem de Mitchell, que hi deia el Joan Marc, s'ha acabat el cicle o s'ha acabat l'època. Jo crec que Simeone ja fa bastant de temps...
4 o 5 anys.
...que s'ha acabat el broc, i que no hi ha manera, perquè el senyor Cerezo es veu que està enamorat de Simeone. Però, en fi, què li està passant a l'Atlètic de Madrid, Joan Marc?
Bé, no, és això, eh? El cicle Simeone s'ha acabat des de fa un cert temps. Per molts milions d'euros que injectin i jugadors nous que portin...
Que és una bestiesa.
Bueno, l'any passat el gran problema és que s'havia de rejuvenir l'equip, no? Sí. I bueno, és veritat que hi ha hagut un canvi, han marxat alguns, han vingut uns altres, no? Però l'equip continua jugant exactament igual, perquè és que Simeone no sap jugar a res més.
No
sap jugar a res més, és a dir, per... I després té el problema recurrent amb els davanter centres, ho veiem ara amb Julián Álvarez, un grandíssim davanter centre,
sí.
Sí, sí. Està completament ja...
desquiciat.
Desquiciat. Perquè, evidentment, no li arriba ni una pilota.
No juguen per ell, ni li donen
res. Tindrà mala sort de fallar un penal contra el Mallorca, però vaja... L'equip no juga per fer driar el seu davanter centre perquè pugui marcar gols. Juga per no encaixar. I quan jugues per no encaixar i sortir a la contra de tant en tant, pues passa el que passa. Jo crec que l'equip seguirà jugant a això, però és veritat que la defensa de l'Atlético de Madrid d'aquesta temporada és bastant pitjor que la que ha tingut d'altres temporades, perquè una defensa, per molt internacional que sigui Lenormand, que hi tinguin Lenormand i l'Anglès de centrals,
ja ho diu tot. Ja ho diu tot. El desguàs, juguen amb el desguàs dels altres.
Que són bons defenses,
sí, però
són
bueno, que són propensos l'Anglès ja sabem a cometre
aquells errors que
et fan
perdre un partit.
Sí, sí. I a l'Anglès te'n fa molt sovint, d'aquests errors.
L'Anglès ho fa molt sovint.
Per això va marxar del Barça. Perquè,
bueno, ja ho feia el Barça.
Home, el Barça perdia en punts per ell. Perquè
Àlex i Marc, qui ha fitxat l'Atlètic de Madrid? Noms així que diguis, ostres, que ha fitxat un gran...
A l'Àlex Baena, un gran jugador, i allà no fa res.
No, però està lesionat. Està lesionat. Baena,
però bueno, és que no fa.
El Sanko, que aquest...
Però vaja, ha fitxat aquest central.
Raspadori, qui és el Raspadori?
Ha fitxat el Nico González, ha fitxat el Raspadori, ha fitxat, bueno, després de la temporada passada té el Sorlot, bueno, ha fitxat un tal Ruggeri, que és un lateral italià que tindria de ser bo, Marc Pubill, que és un lateral que jugava a l'Almeria, ha fitxat gent, s'han gastat gairebé 200 milions d'euros.
Sí.
Però el césped no es veuen, eh?
No, és el problema.
No en veus ni 30. Dels 200, en veus 30, jo no els veig.
No, perquè l'Atlético de Madrid continua jugant
a res.
Simeone.
A res, sí. Només és defensar molt bé i esperar a veure si fotem un contracop. Però no tenen un plan B, ni un plan A, ni un plan C, no tenen res.
L'hem de tenir, perquè quan surt el Sorlo...
A Simeone li és igual que li portis un davanter centre de 100 milions...
És igual, l'espatllarà igual, perquè l'amo's ell.
N'han passat molts ja per l'Atlético de Madrid.
Hosti, si n'han passat.
I tant. I bons, eh?
I bons.
I què? Allà els acaba de rostir, cremar i marxen d'allà desquiciats, home.
N'hi ha un que el Manchester United, el Mateus Cunha, que l'ha fitxat el Manchester United per 70 milions, perquè després de marxar de l'Atlético de Madrid, que no va fer res, va anar a Anglaterra i ho va petar.
A veure, és així. L'Atlético de Madrid és així.
És el cuento de sempre. Bueno, ahir el Barça va guanyar el Getafe sense cap problema, la mar de bé, sense Lamine Yamal, tu que ets tan culer, i l'altre, sí. Bé?
Bueno, jo crec que el partit d'ahir a mi em va decebre una mica la segona part.
Sí.
La primera part em va agradar moltíssim, moltíssim. m'agrada aquesta intensitat que se juga o s'intenta jugar, que als 90 minuts has de tenir un físic privilegiat, però és que el Barça el té. Uh-huh. Però no el físic, perquè el Barça el que fa és córrer la pilota amb molta rapidesa. Les triangulacions són rapidíssimes. I després tenim una gran virtut, que hem trobat una parella de doble pivot per davant de la defensa del De Jong i el Pedri, que això és el millor que hi ha al món.
Yeah.
Jo no he vist dos jugadors d'una classe tan espectacular i la compenetració que tenen. Mm-hmm. Com es relleven. Ahir es veia rellevant, pam, pim, pam. Era un domini total de la pilota. I a les segones parts falta aquest físic, el Flitch comença a fer els canvis per a millorar, però tampoc entenc una cosa. Mira, vull ser una mica culer pensant pel bé de l'equip, no? Jo diria que és un error que el Rashford me'l poseu a la dreta, però no pot jugar allà. Mm. No pot jugar, no sap jugar a cama canviada.
Estem d'acord, Joan-Marc?
Home, jo el vaig veure fer una gran jugada amb una assistència de Dani Olmo pel tercer gol i jugava per la dreta, però vaja, jo crec que el Rashford ha jugat per la dreta abans, no és la seva millor posició, evidentment, per l'esquerra és molt millor, però jo crec que pot jugar en les tres posicions del davant, eventualment per la dreta, però vaja.
No va canviar, ahir va canviar després, va anar a l'esquerra.
Va anar a l'esquerra, però jo crec que també ho pot fer bé per la dreta, però no serà la seva posició...
Natural, diguem, natural no?
ni,
i a on ell els agrada jugar. Pensa que el jugador, Jean-Marc, els jugadors també tenen el seu criteri i les seves manies, com tots. Jo vaig parlar una vegada amb el Rashford no fa massa temps, i em va dir que ell demanava, sisplau, de jugar per l'esquerra, perquè és on rebenta la pilota. A mi l'altre dia a la Champions, aquell és el Rashford que jo
he conegut. I Koundé demanava de jugar de central, però
és capaç, eh? Aquest sap jugar de tot, eh?
El dret que no pas central.
Però, escolteu, ja es veu que en sabeu molt. Per què aquesta, això dels entrenadors? Perquè és una cosa que es dona a molts entrenadors, de fotre els jugadors, diguem-ne, a llocs que no són els seus.
Els habituals d'ells.
Sí, que es dona molt. Per què? Per què això ho fan? És que no hi he entès mai.
Jo no sé, cadascú deu tenir un criteri. El meu és molt optimisme. Vull dir, jo crec que el Flitch, a part de que l'admiro molt com a entrenador, té un equip al darrere d'assessors d'un nivell altíssim, eh? No són qualsevols que hi ha allà. I veig que quan fan aquestes provatures, perquè realment volen estar convençuts, si canviant-los de costat, al contrari també té problemes. A vegades no ens donem compte que és les bandes, no? Si el Rashford veu que el seu marcador realment és molt bo i no el deixa i el trava molt, és normal, jo entenc el Flitch que diguis, escolta, vés-en a la dreta, que allà el defensor aquell no és tan com primer i podràs fer. Però jo pregunto una cosa, el Rashford, no us heu plantejat que seria un gran delanter centre per jugar en punta i tirar pilota llarga?
Un nou.
Un nou, sí.
Sí, un nou, ho veus, un nou.
Sí, més d'un partit.
Perquè ara mateix el Lewandowski ara mateix està molt ja està fent gran.
Jo, està home, fent clar, gran. Bueno, és normal. Joan-Marc, veus el Rashford de nou?
També puntualment ho veig de nou, el Rashford. Jo crec que és un jugador que pot jugar a les tres posicions d'atac.
Sí. Yeah.
Però jo crec que més puntualment. Jo crec que li va millor marxar de l'esquerra i aparèixer a dins de l'àrea que no pas estar estàtic a dins de l'àrea com un davanter.
Estic 100% d'acord amb tu. 100%,
jo crec que li falta aquest punt de jugar-se al físic que fa contínuament Lewandowski. Que ahir
el van deixar.
Gent diu que ahir va fer un mal partit Lewandowski.
Sí, no el van deixar.
Va estar tot el partit que li van atonyinar
a terra. Va estar a terra tot el dia.
Però quan Lewandowski fa això i li atonyin l'esquena als dos centrals, aleshores allibera un Ferran, allibera un Rafinha, o allibera un Olmo, perquè puguin entrar dins de l'àrea i que els dos centrals estiguin distrets amb el que fa Lewandowski.
És veritat el que dius, que Lewandowski juga molt per l'equip, juga molt per l'equip, molt.
Sí, sí, és un treball fosc, de despenjar molta pilota, de tindre els centrals ocupats, perquè la resta de
davanters... les segones línies tinguin moltes opcions. Per això el Fermín marca, per això xuten de fora, perquè deixen espais.
Per cert, molt bé el Ferran Torres, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Perquè, escolta, si algo... fot quatre dies, no volia ningú el Ferran Torres. No, no.
Si alguna cosa se li pot donar mèrit a Flick, sí, és que sap treure el millor rendiment
de
tots els jugadors. Mm. És a dir, jugadors que estaven desquiciats.
Desquiciats, sí.
Sí, sí, desquiciats.
Sí, 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 sí. I tant. I pues tant.
El Ferran Torres el volien fer fora, Pedri això... també el volien fer fora. És a dir, ell sap donar-los el màxim rendiment, treure'ls el màxim rendiment i trobar-los la posició que en la qual rendeixen millor.
És un gran psicòleg, eh? És un gran psicòleg.
És un gran psicòleg i és un gran tàctic, eh?
Molt. Bueno, tot ho basa en la tàctica, eh?
Sabem algú del xicot aquest que... Com es diu?
El Fermín.
Sí.
Bueno, sé que passava una revisió mèdica important aquest dematí i no sabem l'alcance de l'abast de la lesió.
Jo crec que s'ha trencat.
Tres setmanes de baixa estarà, eh?
Ah, sí?
És un petit trencament muscular, però en canvi el Gavi sí que farà una artroscòpia perquè el seu problema de...
No l'arreglarem.
Deien que s'havia recuperat.
No
aniria.
Bueno,
té un trencament en el menisc.
Doncs més val que s'ho arregli, això, perquè si no, no ens en sortirem. Per cert, m'haig alegrat moltíssim perquè a mi em cau molt bé, molt, que és l'Ansu Fati, i es veu que, bueno, de moment amb el Mònaco no li estan anant malament les coses.
No, jo crec que també
perquè pobre xaval, jo de veritat sempre me'n recordo la lesió gravíssima, un jugador extraordinari.
Tres vegades operat de la mateixa cara.
Tres vegades.
Del mateix genoll, és molt fort.
Si no el veu veure...
Sí, he vist el reportatge.
Impressionant.
Impressionant. No, i està allà i té ganes.
Sí, sí, clar.
És més, fixa't, jo penso que l'Ansu Fati ara l'estan portant molt bé. I no dic que no l'hem portat bé nosaltres, però potser no ens ha pogut portar el millor. Però el fet de que ha fet una pretemporada llarguíssima i abans no ha sortit a l'estadi, aquest nano li faltava físic, li faltava tot, convenciment, no tenia res, estava fora d'òrbita, desquiciat, amb una paraula. Però me n'alegro per ell, perquè és bon xicot i és treballador.
Jo també.
Hauria de ser així.
Joan Marc, avui la pilota d'or, per qui? Ràpid.
Dembélé.
Dembélé
en el masculí i jo crec que Russo en el femení.
Val. Fèlix.
Dembélé. I també Russo o la Mariona?
Mariona Caldentell. Molt bé. Fèlix.
Jo començo per la Mariona i m'agradaria molt que fos el nostre, Lamine Yamal, però entenc que pagarem el que sempre es paga, el peatge de la joventut, el peatge de que és el jornal, és qui vota.
Doncs mira, a mi m'agradaria que se l'emportés Pedri.
I a mi també.
I també Mariona.
És una injustícia que no sigui.
Mariona Caldentell.
Pedri no estarà ni en el podi.
Ja, bueno.
Però perquè és petit, perquè és baixet.
Dembélé, Lamine i Vitinha.
Ja. Bueno, Joan Marc, demà ens sentim.
Molt bé, Joan Marc.
Maco, gràcies.
Vinga, visca el Barça.
Fins demà.
I visca Catalunya. No, visca Andorra, perdó. Fèlix, gràcies.
Igualment.
I també, doncs, el senyor de Santiago.
Bueno, jo de senyor no m'agrada massa perquè sóc molt esportista.
Records
el meu germà, sí. Mira, és una anècdota bonic. Els tres germans ha aconseguit, que som jubilats i anem a veure el Barça sempre que jugui en un lloc concret i prenem, sopem...
Ho sé.
Ho saps.
Ho sé perquè se m'ha convidat més d'una vegada. Passa que no hi he anat. És que no sóc del Barça, jo, tu. Gràcies, fins dilluns, adéu, una abraçada a tots.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.